Bé, bona tarda a tots i a totes. Començarem aquest ple d'avui dia 27 de març. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. S'aprova? Sí? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions. D'alcaldia de la 100 a la 166, de la Junta de Govern Local de la sessió del 16 de febrer a la del 9 de març, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la 4 a la 5, d'Afers Socials de la 24 a la 46, de Governació de la 20 a la 40, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 46 a la 111, de Medi Natural de la número 12, de la 12 a la 14 i d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 56 a la número 100. Pel que fa als decrets d'alcaldia, el regidor d'Hisenda vol donar compte del decret número 139/2023, que és la liquidació del pressupost del 2022. Té la paraula el senyor Barberà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Com pertocava, al acabar el febrer, primer de març, es va fer la liquidació del pressupost de l'any 2022, un expedient de liquidació que s'ha d'enviar a la Generalitat i al Ministeri d'Hisenda de l'Estat pel seu control, i voldria fer doncs quatre punts de l'expedient. En principi començaria per l'informe de compliment de l'objectiu d'estabilitat. En el seu informe, els tècnics el que comenten és que el que seria l'apartat de càlcul de la capacitat i necessitat de finançament estaríem amb el que seria l'equivalent al superàvit del pressupost, segons la Unió Europea, tancaríem amb una capacitat de finançament d'1.435.936,49 euros. Per tant, estaríem tancant en positiu. El compliment de la regla de la despesa, que seria la diferència plurianual que et deix créixer l'Estat, com que per sort estan suspeses les regles de la despesa, en aquest sentit aquest punt no es tanca. Amb el que seria el període mig de pagament, amb el que seria el càlcul de l'objectiu del deute, que seria el deute viu, tanquem amb un deute d'un 24,51%, recordem que el límit superior és del 75%, per tant, en aquest sentit estem també ben posicionats.
En tot cas, aturaríem el ple una estona, perquè si no, no ens entarem. Esperem 15-20 minuts i reprendrem el ple. D'acord? Gràcies. Anem al ple. En tot cas, passaríem la paraula al regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà, perquè doni compte del decret d'alcaldia 139/2023, que és la liquidació del pressupost del 2022.
Bé, seguim. Referem senzillament les dues idees que hem dit, que el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament per l'informe d'estabilitat donava una capacitat de finançament d'1.435.936,49 euros, que equivaldria al superàvit d'acord amb els criteris de pressupost de la Unió Europea. El compliment de la regla de despesa, com que no s'ha publicat el percentatge de creixement, no es pot calcular. El càlcul de l'objectiu del deute, que és el rati del deute viu, que no pot superar el 75%, com en altres punts de l'informe ja es comenta, doncs estem al 24,51, ja ho hem dit sempre, gràcies a que el Pius no té endeutament a llarg termini, l'Ajuntament estaria una mica per sobre, però com que es calcula tot conjuntament, doncs surt aquest índex de 24,51. I en el període mig de pagament a proveïdors, en aquest cas l'Ajuntament, l'Escola de Música, Xarxa de Cultura, Museu de Valls, l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallgenera, el Patronat d'Esports, aquests estan per sota dels 30 dies, tal com marca la normativa, i tenim la Societat Mercantil Gestió Pius Hospital de Valls, SAM, que en aquest cas està per sobre dels 30 dies, està a 76,56 i fa que a la mitja de tot el perímetre consolidat doncs arribi a aquests 45,62. Per tant, així com en l'endeutament, el Pius ens ajuda a tenir un endeutament baix que no és el real de l'Ajuntament i dels organismes autònoms, aquí ens castiga el fet de tenir el Pius en el perímetre consolidat. Per tant, la conclusió d'aquest informe de l'objectiu d'estabilitat doncs conclou que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, que la regla de despesa, com que no s'ha publicat per part de l'Estat el percentatge de l'increment previst o permès, no s'ha pogut calcular, que el rati del deute viu no supera el 75% i que en aquest cas no complim el període mig de pagament. I per tant el que recomanen és que es faci un pla de tresoreria de cara només a la societat mercantil perquè, com diuen els informes, no hi ha cap aportació municipal. Aquest seria per la part de l'informe d'estabilitat. Després, en els diferents, les dues altres dades importants són el resultat pressupostari ajustat i el romanent de tresoreria per a despeses generals. En aquest cas, l'Ajuntament de resultat pressupostari ajustat tenim 2.965.734,81 euros, que és igual que el del pressupost liquidació de 2021, per tant, en aquest sentit estem bé. I el romanent de tresoreria per a despeses generals ha crescut a 6.904.076,36 euros. No? Llavors també es fa referència que has de donar compte als diferents patronats i organismes dels seus números. Fent una mica un repàs, al final aquest pressupost que va començar del 2022 amb 30.248.500 ha arribat a una despesa de quasi 41.270.000, quasi 41.230.000, i per tant, de tot aquest consolidat amb aquestes modificacions que hem fet, faríem una mica un repàs molt senzill, el que seria en aquest cas la liquidació d'ingressos. En ingressos, en el capítol d'impostos directes, tenim una variable que ja hem parlat en diferents moments en aquest ple municipal, que serien les plusvàlues, on hi ha hagut un canvi normatiu a nivell estatal degut a un canvi jurídic i que al final s'ha fet una fórmula diferent, com vostès saben. Aquí sí que hem tingut un decreixement als ingressos, però que no serà real perquè aquestes plusvàlues poden trametre i recuperar en aquests propers 2-3 anys, fins a 4 anys que no caduquen. En els impostos indirectes, aquí hem tingut un creixement important degut a la recuperació de l'activitat econòmica de la construcció, molt més destacable de l'increment normal que hauríem tingut també per dues o tres construccions importants que s'han fet, que s'han dut a terme o s'han iniciat en el polígon aquest 2022, en aquest cas és l'impost de construccions i obres. Relacionat amb això, l'apartat del capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, com que també hi ha la taxa de llicències urbanístiques, conseqüentment també s'ha vist augmentada. I després una altra cosa que continuem seguint i perseguint i que ens ajuda a millorar el finançament de les arques municipals seria tota la inspecció en les autoliquidacions que fan les companyies de subministrament elèctric. Aquí també hem tingut un creixement important degut a la tasca fiscalitzadora cap a elles de l'Ajuntament. Recordem que durant mig any més van prorrogar la gratuïtat de les cadires a les terrasses per beneficiar aquest sector, i llavors hi ha alguna variació també degut a que de setembre a desembre les famílies de les llars d'infants ja no paguen la quota de 2 anys, i això es veurà incrementat en l'apartat d'aportació de les administracions perquè la paga la Generalitat. També hi ha un increment sensible en el que seria el retorn de la valorització energètica de tota la fracció selectiva, etcètera, etcètera, recordant que hem de continuar potenciant la recollida de la fracció orgànica, de la roba i dels olis de cuina com estem fent fins ara. En aquest cas, aquests primers tres capítols, que suposen una aportació als ingressos de quasi 19 milions d'euros, serien el 60% dels ingressos del pressupost. Per tant, continuem confirmant que el 60% de l'activitat municipal la financen els mateixos ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Valls. El capítol 4, transferències corrents, que seria el que rebem d'altres administracions, la participació de tributs de l'Estat ha augmentat més de 500.000 euros, arribant als 7.159.000, que representa un 22,5% dels ingressos. Ha millorat també la Generalitat en els seus convenis sectorials, en aquest cas seria sobretot en el contracte programa de benestar social i tot el que serien feminismes i igualtat. D'acord? I bueno, remarcar que en el treball d'aquesta exposició vaig estar revisant els increments que havia fet o que semblava que havia fet l'Estat amb les liquidacions dels impostos directes de l'IRPF o els indirectes de l'IVA, els especials de l'alcohol, dels hidrocarburs o del tabac, i de fet és el que vam dir, no? L'increment no és un increment de voluntat de l'Estat, sinó que és un increment de més recaptació sobre els ciutadans i de més percentatge que ens toca en aquest sentit per l'increment de la recaudació dels impostos, no per una voluntat concreta, perquè els coeficients es mantenen els mateixos des de fa anys. En els ingressos patrimonials es mantenen, no va arribar a 31 de desembre la liquidació del cànon de l'aigua, però bueno, es farà aquest 2023 amb el del mateix any. En les transferències de capital, el finançament afectat d'altres subvencions, doncs, mentre no es van certificant i executant, queden pendents d'ingressar. En els actius financers es van incorporar els romanents i els crèdits afectats en el seu moment. I en els actius financers, amb el crèdit de 2.100.000, que el vam tramitar però que no està executat. Per tant, en aquest sentit, l'activitat econòmica de la ciutat i la part de més ingressos que hem aconseguit compensa el fet de que les ordenances fiscals van quedar congelades en aquest any també 2022. Amb el que serien despeses, amb l'apartat en el que serien despeses, en el capítol 1 de despeses de personal, és un dels capítols on arribem a un percentatge d'utilització i compromís molt important, perquè són les nòmines de final de mes. Hem arribat al 95% de l'execució del pressupost en despeses autoritzades i compromeses. Amb el que seria capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, estaríem parlant d'una aprovació definitiva de més de 13 milions d'euros. Hauríem arribat a autoritzar despeses al voltant del 94,5% d'aquests 13 milions d'euros, cosa important perquè ens acostaríem quasi a l'autorització del que serien nòmines, que és de les més altes en aquest sentit. Per tant, aquest capítol 2, aquest 2022, ha donat una execució molt important. Amb el que serien interessos financers, que era baixa, està pujant, i el 2003 encara pujarà més perquè els interessos pugen, i per tant aquí ja estem amb un 76,7% de la previsió. Amb el que serien transferències corrents, que serien subvencions o aportacions a organismes autònoms, doncs aquí estem amb un 88% d'autoritzat i compromès sobre els 5.084.000 que estaríem destinant en aquest àmbit, doncs un 88% s'haurien compromès o autoritzat. A les inversions reals estaríem en un autoritzat compromès d'un 72,4%. En aquest sentit estem parlant d'una aprovació definitiva de 10 milions i mig, dels quals un 72,4% estarien autoritzades o compromeses en les diferents obres que s'estan executant, acabant o iniciant. Després, en les transferències de capital, aquest és un apartat molt petit, arriba als 500.000 euros, estaríem amb un 69%, que serien subvencions que com a ajuntament donem a altres institucions, o subvencions que donem al centre històric, etc. I en els altres apartats de passius financers, que són els préstecs, els tornem tots, per tant aquí estem al 99,9%, i amb els actius financers no s'han utilitzat. Per tant, en definitiva, una liquidació que demostra que hi ha activitat a la ciutat i que generem activitat econòmica, i això ens ajuda per diferents punts a tenir un pressupost elevat, i per la part de despeses que hem aconseguit millorar el que seria el capítol 2 i el capítol d'inversions reals, arribant doncs a execucions importants del que serien autoritzacions i compromisos de despesa de les diferents partides.
Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. Muchas veces decimos que el presupuesto es el instrumento determinante para fijar las políticas que quiere seguir un gobierno. Y realmente es así. Es decir, el gobierno puede anunciar, puede prometer, puede decir que hará muchas cosas, pero si estas intenciones no están reflejadas en el presupuesto, todo eso queda en papel mojado. Sin embargo, el elemento realmente definitivo para poder saber qué es lo que ha hecho un gobierno es la liquidación del presupuesto. En la liquidación podemos ver que se ha realizado de lo que el gobierno se había comprometido. Por tanto, es interesante su análisis. ¿Y qué nos dice la liquidación del 2022 de la acción del gobierno? Les anuncio la conclusión. El gobierno tiene un nivel bajísimo de actuación. Y a esta conclusión hemos llegado después de analizar los números fríos. No nos inventamos nada. Vamos a los números, a los que forman parte del expediente de la liquidación. Por tanto, repetimos, no nos hemos inventado nada. Son los números que los servicios técnicos de la Casa han elaborado. Pues bien, seguimos estos números. Presupuesto inicial, 30.248.000. Modificaciones, 11.024.000. Presupuesto definitivo, 41.272.000. Despesas con promesas, 36.176.000. Obligaciones reconegudes, 30.358.000. Pagament realitzat, 27.617.000. Obligaciones pendents de pagament, 2.740.000. Es decir, si buscamos el porcentaje entre el presupuesto definitivo de 41 millones y las obligaciones reconocidas, es decir, de aquello que ustedes dijeron que harían y lo que ya han iniciado, estamos en un 73,5 de ejecución. Con esta cifra podríamos pensar que no estamos tan mal en cuanto a acción de gobierno, pero, por desgracia, no es así. En general, las administraciones tienden a dejar sin ejecutar un porcentaje muy pequeño de los gastos generales. Para que nos hagamos una idea, el gobierno de la Generalitat tiene un porcentaje de gastos generales no ejecutados de un 3%. En Valls estamos al 26,5, bastante indicativo de la acción de gobierno. Capítulo aparte son las inversiones. En cada pleno en el que se da cuenta de la liquidación trimestral hemos ido explicando lo que los informes técnicos reflejan. El porcentaje de ejecución de las inversiones es muy bajo. Y eso no es nuevo, por desgracia, ni del año 2022 ni tan siquiera de este mandato. En el pasado ya íbamos por el mismo camino. Por tanto, no es un problema de los trámites administrativos que sabemos que no son ágiles, no es un problema de la pandemia que nos afectó en el 2022. El problema son ustedes, un gobierno roto, sin objetivos claros, sin estrategia para llevarlos a cabo. Haremos un breve repaso de los gastos. Si analizamos un área tan importante, sobre todo por lo que representa, como es la de servicios sociales, vemos y no podemos entender que haya habido un remanente de 281.000 euros. Algunos conceptos imprescindibles, como las ayudas a la escolarización, con un presupuesto de 40.000, esto tiene un gasto de 0 euros, por lo que su totalidad va al remanente, 40.000. O ayudas a la infancia, con 54.000, con un gasto de 11.000, quedando un remanente de 43.120. Vivienda social, con un presupuesto de 41.000, va al remanente 15.037. Solo por poner tres ejemplos. ¿Cómo puede ser que estas partidas y que otras que están en el ámbito de servicios sociales queden sin gastar? ¿No hay necesidad en nuestra ciudad? ¿Somos diferentes al resto de Cataluña? Disculpen, nosotros creemos que no. En comercio y turismo, con un presupuesto de 342.000 euros, que supone el 1,09% del presupuesto general, ha generado de esta partida un remanente de 36.000 euros. Ni en la pasada legislatura ni en esta se ha dado solución al gran problema que tenemos en Valls con el comercio. Lo tenemos en la UCI. Podríamos seguir repasando partidas que generan el remanente que tenemos, de 6.904.076,36. Sin embargo, solo apuntaremos dos que nos han llamado la atención, como es el Plan Local de Vivienda, con 60.000, que han ido íntegramente al remanente. Esto nos indica que seguimos sin este plan, ni está ni se le espera. Limpieza viaria, con una partida de 1.455.000, tienen un remanente de 217.000. Es evidente que la limpieza viaria de la ciudad no es excelente, ni mucho menos. Por tanto, ¿por qué esa cantidad sin gastar? Y para finalizar, las inversiones. Las inversiones programadas para el 2022 solo se ha ejecutado el 26,35%, es decir, de los 5.225.000 han quedado sin utilizar 3.848.000. Las inversiones que vienen de ejercicios anteriores, más las del ejercicio, tenían una partida de 10.473.000. Se ha ejecutado el 28,53%, quedando sin utilizar 7.485.000. De hecho, en inversiones no hemos tenido ninguna sorpresa, porque en cada informe de ejecución trimestral, intervención ya pone de manifiesto la baja ejecución que se tiene en inversiones del ejercicio, como en plurianuales. Por tanto, la liquidación de este 2022 pone sobre la mesa, a nuestro entender, la escasa actividad y, sobre todo, proactividad de este Gobierno, que teniendo recursos no los utiliza en aquellas áreas más importantes, la de atención a las personas o a las que pueden dinamizar económicamente la ciudad. Podemos concluir que este Gobierno de Junts y Esquerra es un fracaso en gestión y toma de decisiones adecuadas para nuestra ciudad. Esta legislatura ha llegado a su fin, con un Gobierno agotado y roto. Queda patente que es un Gobierno que ha caducado. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, senyor Barberà.
Bé, de fet, és veritat, els números són els números. La interpretació dels números és la que es pot portar a terme de moltes maneres. No? Nosaltres entenem que la voluntat política d'un govern no està en les factures que s'han pagat, sinó que està en les despeses compromeses, és a dir, en allò que s'han iniciat els tràmits per poder executar unes obres i pagar. I em centraré en les inversions. Les inversions que pot veure un ciutadà, no una persona que no surt pel poble, sinó un ciutadà que surt pel poble, no una persona que potser es limita a veure informes, sinó una persona que passeja i parla amb els barris i veurà si el 28,50% de factures pagades reflecteix una activitat o no en inversions en la ciutat. O si realment el que diem nosaltres, que és que el 72,4% del pressupost d'inversions estan autoritzades i compromeses i s'estan gastant, executant, que té tot un procés molt diferent fins que s'arriba a pagar el rebut a una persona, a una empresa o a un concessionari que està fent una feina. Jo parlaria del pla lumínic, de quants barris ja veuen com les seves lluminàries han passat a LED, s'han retocat les potències i els barris que saben que s'estan aprovant els projectes i que s'estan fent. O de l'inici dels enderrocs de l'edifici dels barris antic amb el seu amiant que s'ha de treure i s'ha de poder eliminar tot aquell perill en aquells edificis i promocionar aquella zona. O el passeig de l'estació, que ja s'estan tapant les restes arqueològiques i es podrà acabar definitivament aquella obra que, com és normal, no està ni molt menys pagada tota. Per tant, entre que si s'està fent l'obra o està pagada, o si tenim un 72,4% de diners que s'estan movent i compromesos, o només estem movent un 28%, valorin vostès mateixos. O la reforma de l'enllumenat del polígon industrial, amb el carrer Artesans ja fet, amb la zona d'Ikea ja feta, amb el carrer Licoristes executant-se i licitant-se la carretera del Pla. O el graner, que ja s'ha començat la seva recuperació, o diferents actuacions a l'entorn del museu que s'estan acabant i que precisament avui hem aprovat la primera certificació d'aquesta despesa i encara no s'ha pagat res, però jo diria que les obres s'estan fent i hi ha dinamització. O les actuacions al polígon que es van anar asfaltant carrers però que resulta que la factura encara no havia arribat a final d'any i es pot comptar encara com que no s'ha pagat, per tant encara està en el romanent. O la rehabilitació de Muralla de Sant Antoni, que està quasi acabada i que encara falta per pagar moltes coses, però que jo diria que la feina s'està fent, o la Font de la Manxa, que ja està acabada i encara hi ha un romanent, o la nova seu de la policia local, que s'està planificant. o a la zona de l'Ermita de Santa Madalena, que està acabat el projecte, s'està urbanitzant la zona de jardineria, o al Museu Casteller, que s'està acabat i encara hem de fer alguna millora, o a l'actuació de Capadró, que s'està evolucionant amb la redacció o l'adjudicació de la redacció del projecte, o a l'adequació de l'espai jove, que encara falta certificacions per pagar, i algunes han sigut d'aquest any, però que moltes no eren de l'any passat. Per tant, la dinamització de la ciutat, jo crec que respon més al nostre 72,4%, per tant, devem passejar i veure més la ciutat, que el 28,6% de factures pagades que no reflecteixen tot allò que ja està compromès i que s'està elaborant, executant, transformant i millorant pels nostres ciutadans i ciutadanes. Me sembla que quedarà clar després, quan parlem dels modificats, d'aquesta situació d'interpretar que si tu no has pagat una cosa, no l'has activat. Això, la liquidació, és un estat comptable de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2022. Per tant, entendre que les factures de serveis ambientals que pugui haver de neteja viària no s'han executat, no és que no s'hagin educat i no s'han netejat, és que les factures potser han arribat al gener o febrer. Millor dit, hi ha factures que amb els diners del 2022 no n'hem tingut prou per pagar l'excés d'activitat que s'ha fet i haurem de fer servir el romanent, com després explicarem. Per tant, la visió de la ciutat jo crec que és tenir-la aquella persona que està a Valls, que no està fora de la ciutat, que dona tombs per Valls, que es miren les juntes de govern, que evoluciona i veu com s'aproven projectes, com se liciten, com s'adjudiquen i com s'executen i com se certifiquen, que tota la part d'inversions té un procés llarg i important i que voler demostrar o fer veure que hi ha un govern amb tots aquests titulars pel carrer fent feina, projectes, etc etc, perquè és que tinc el refugi, les plaques solars de la Zedar, l'enllumenat de l'estadi del Vilar, la climatització de l'Ajuntament i del Centre Cultural i més i més i més, que no reflexen aquest 28,6% de factures pagades a 31 de desembre de 2022 i sí un 72,4% de diners autoritzats, compromesos i que estan en funcionament per crear projectes per a la ciutat. A partir d'aquesta comparació, tot això és el mateix amb els diferents aspectes. Mireu, Catxapes ha anat a romanent 1.930.646,48 euros. Per què? Perquè aquests diners no s'havien facturat i no s'havien pagat. Però és que en el modificant número 1 de 2023, del qual vostès tenen coneixement i per tant ningú pot dir que no l'ha vist, s'han incorporat a la partida de Catxapes 1.930.646,48 euros. Per tant, que hagin quedat sense facturar i pagar el 2022 no vol dir que aquests diners no continuïn en un projecte gran i important per a la ciutat que s'està realitzant. I així tindríem diferents exemples que crec que no val la pena, perquè qui vulgui veure els documents i analitzar-los ho podrà fer. Altra cosa és la visió que té cada un i que pot tenir cada un de la seva ciutat, sobretot quan s'hi viu, es passeja i estàs en ella.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Felipe.
Mire, sintiéndolo mucho, pero los números dicen la verdad. Y eso es lo que dicen, y los hemos transmitido. Pero le daré unas pequeñas puntualizaciones de lo que ustedes han generado. Por ejemplo, el mantenimiento del polígono. Lo que se han gastado en 4 años. En 4 años en mantenimiento del polígono. 67.586 euros. Y esto es real, no me diga que no porque es real. Mírese los números, que me parece que usted no se los mira muy bien. Otro detalle, ¿sabe lo que han generado en remanente en 4 años? 16.869.000 euros. Ustedes han movido en presupuesto general en esos 4 años unos 116 millones. Esto supone que con esos 16 millones ha dejado de dar servicios un 26,35%. Son números, y esos son sus números. Y ya le puede dar todas las vueltas que usted quiera, pero esos números no le favorecen. En servicios sociales, en 4 años han tenido en programas 3.830.000 euros. 957.000 euros han ido al remanente. Busque y lo encontrarán. A más, tienen, en contratos prorrogados, tienen servicios medioambientales y recogida de residuos, depuradora municipal, iluminación pública y transporte urbano. Su gestión no es que sea muy buena. Gràcies.
Molt bé, doncs, senyor Barberà.
No, només dir-li que ja faré arribar el modificat número 1 de pressupost, que és aquell que no fem políticament, sinó que és un modificat tècnic on totes aquelles partides que estan compromeses, autoritzades, obligades, que estan afectades, s'incorporen automàticament. Per tant, això de que haguéssim tingut 16 milions de romanent per fer el que volguéssim, li dic que millor no tenir-los i haver-los gastat. Però si fos el cas, si fos el cas, que no és, perquè vostè que sap de números, busqui'm amb els números de tresoreria on són aquests 16 milions. Perquè si vostè diu qui són, que jo me'l crec i que vostè sap molt bé com ho fa tot i que tots els seus números són reals i la seva interpretació és la correcta, digui'm on són, perquè la veritat jo com a regidor no el sé trobar aquests 16 milions a la tresoreria, però que entenc que no és el cas. Però escolti, jo entenc que la seva visió sigui una, però ja li he dit i li podia continuar dient noms i noms i noms de coses que es fan però que encara no s'han pagat i no s'han facturat, i vostè continua confonent la població en que el romanent de crèdit, que és allò que no s'ha pagat, que va al romanent, però que automàticament, com que passa d'any, s'incorpora automàticament a les diferents partides. Per tant, vostè agafa uns números i diu això no s'ha gastat. No s'ha pagat, digui-ho bé, no s'ha pagat, però està compromès, està afectat, està com una A, està com una D. És la menor part de totes aquestes despeses la que queda lliure perquè l'any següent puguem fer coses. Però al modificat 3 ficarem més exemples didàctics i pedagògics.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Doncs passaríem al tercer punt, que és la modificació de crèdit. És la 3/2023. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Bé, precisament, continuem. I lligarem una mica el que seria el modificat de pressupost número 3 i explicaríem els altres dos modificats de pressupost. Mirin, el modificat de pressupost número 1, que no és el cas però crec que l'he d'introduir per després explicar el modificat número 3, és una incorporació de romanents de crèdit. De totes aquelles coses que diuen com a grup socialista que no s'han gastat i que estan allà, però que resulta que en el primer modificat que es fa tècnicament, que es fa per decret, que no implica res de polític ni de decisió política, hi ha 7.695.026,92 euros que s'apliquen un altre moment a les mateixes partides. Per què? Perquè hi ha subvencions d'escolarització que no s'han pogut tramitar a final d'any, però que hi ha nens que se'ls ha de pagar i que se'ls haurà pagat o se'ls pagarà de seguida que es pugui en el procés de l'execució. Però aquells 40.000 euros no és que hagin quedat sense determinar quina política activa pel ciutadà s'estan fent, sinó que és un procés administratiu, econòmic, d'en quin moment se'ls hi podrà pagar. Però aquests 40.000 euros no han quedat sense res. I així li podia dir uns i uns, no sé, per exemple, un pla lumínic. Resulta que la liquidació del 2022, el crèdit, allò que diu vostè romanent, hi han anat 459.117,69 euros. Però miri, en aquest primer modificat ja s'han incorporat 458.760,43. Aquella quantitat que a vostè li surt en altra resulta que de 459.117,69 hem rebat a 500 euros que han sobrat en aquesta partida. Per tant, jo ja entenc que vostè agafi aquell número perquè és pagat. Miri, les nòmines que es paguen cada mes, per això estem al 95%. Però la nòmina és cada mes, però una obra no es fa en un mes, es fa en dos o potser en 15 dies, es tramita, té tot un procediment. Per tant, les accions de govern les hem de mirar en les despeses autoritzades o compromeses. A partir d'aquí, el procediment de licitació, d'adjudicació, de que passi a ser una O, una obligació, o pagui a ser un pagament, una emissió de pagaments per pagar, ja té tot un altre procés. Per tant, en aquest sentit, el modificant número 1, que va incorporar diners a 137 partides del pressupost, a 137 partides del pressupost van incorporar coses que teníem compromeses, coses afectades, coses que aquells diners ja no els podem fer servir més que per allò que políticament s'ha decidit, sigui per les persones, sigui pels més vulnerables, sigui per l'acció política o sigui per encendre la calefacció o per encendre el gas a les escoles, als diferents edificis. Per tant, aquesta visió que vostè vol donar de que no s'ha fet res no és real perquè compara o interpreta coses que no són. Activitats pla educatiu entorn. El crèdit hi ha anat 15.518,56 euros. Vostè ha comptat aquests 15.000 com si no hagués fet res a ido a romanente. Pues no, no. 13.149,25 ja s'han disposat en aquest modificat número 1. Per tant, clar que a les partides hi ha hagut alguns petits quantitats que poden haver quedat lliures, etc. Clar que sí. És que hem de tancar en positiu també el pressupost. Si no, l'Estat no ens deixa endeutar i no ens deixa fer altres coses. Per tant, escolti, miri, més o menys, el que ha quedat lliure perquè els polítics puguem fer altres coses dels anys anteriors ve a ser 1.200.000 euros. La resta, 670.000 ja són autoritzats i la resta són o disposicions o AS amb diferents formats, mides, per tant, diners afectats. Per tant, clar que ens gastem els diners, que per això els recaudem, per fer que la ciutadania tingui uns serveis, tingui un entorn, tingui unes possibilitats, una igualtat d'oportunitats, etc etc etc. Clar que tenim diners i ens els gastem. L'altra cosa és aquesta interpretació que ja li dic que sembla ser de no donar toms pel carrer. El modificat número 2, que és de generació de crèdit, és més aportació d'ingressos, precisament el contracte programa. El 2022 portava uns beneficis, tant el contracte programa de benestar social com el de feminismes i igualtat, però aquest 2023 encara en porta més i hem hagut d'incorporar 102.600 euros, arribant als 994.000. Un altre dels modificats, que hi ha vegades critiquen de que el govern fa modificats bé, doncs, per generació de crèdit. No? I aquest modificat 3, que és el que portem a aprovar i a tramitar avui, què ve a solucionar? Doncs ve a solucionar coses. Coses com per exemple l'electricitat a les escoles, el major gas despesa que hi ha hagut en aquest sentit, el gas a les escoles, despeses de manteniment d'edifici, de servei de neteja, d'electricitat, d'enllumenat, tot això d'aquí són factures pendents per excés de necessitat i sense una aportació econòmica clara. Tenim 120.000 euros que els fem servir del romanent per fer aquelles coses que vam fer sense el que seria diners del pressupost i que d'uns sobrants i els altres han anat, si haguéssim tingut de fer temps de fer modificats segurament no caldria ara treure'ls del romanent específicament, sinó que ja ho haguéssim fet amb els modificats de l'any, però en aquest cas no ha pogut ser. Per tant, hi ha 120.000 que traiem d'aquest romanent per pagar no activitat nova, sinó activitat que ja havíem fet l'any passat. Per tant, fixi's, fem més activitat ja a vegades que els diners que tenim. Després, aportem amb aquests diners uns 68.000 euros per un expedient dels anys finals del 90, sembla que era 90 i pico, cap al final, de que algú a l'Ajuntament va ocupar uns terrenys per fer el vial del Sant Pou i el pont i resulta que la persona que va cedir els terrenys doncs, bueno, ha continuat pagant l'IBI perquè en aquell conveni no se li perdonava l'IBI ni hi havia cap problema i llavors ens hem anat a una sentència on ens quedarem aquests terrenys però hem de pagar una indemnització, etc. Per tant, hi ha 68.000 euros per una cosa sobrevinguda del romanent, que també existeix. I després hem aprofitat ja per fer millores i aspectes que són puntuals, que per això el romanent es pot fer servir, com és posar 40.000 euros a tot el sistema de càmeres de vigilància, de llocs que tenim projectes pendents i que ja podem executar, adequació d'espais lliures, a Museu Casteller, a recuperació de patrimoni històric, a recuperació de patrimoni arqueològic, a comprar uns contenidors i bé, doncs s'ha de col·laborar amb la restauració del campanar, un símbol important per a la ciutat, estratègic, turístic, de simbologia com cap, i per tant aquí aportem els 200.000 euros per a la restauració del campanar, com entenem que la Generalitat també ha anunciat que ho incorporaria, que la Diputació, per poder arribar a tornar a tenir el campanar en condicions. No? Per tant, és un total de 773.500 euros que traiem del romanent, d'aquestes despeses que realment no s'han executat, no d'aquelles que vostè diu que no s'han executat però que tornem a posar el mateix lloc per executar, sinó de les que realment no s'han executat, i això ens permet tenir i afrontar fora del pressupost de 2023 aquestes factures que tenim, que no hem pogut pagar amb el 2022, aquesta sentència que ens ha vingut així ara de sobte, i aquestes inversions previstes com a govern i aquesta aportació a la restauració del campanar que arriba a aquests 200.000 euros. Per tant, aquest modificat 3 sí que és d'aquests romanents que realment queden pendents i que tornen a la vida diària i a l'Ajuntament precisament per fer les polítiques per a les persones.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gracias. Sí, ya nos presentan la modificación número 3 y el presupuesto del 2023 ni se le ha visto. Y los números son los números, ¿eh? Y se reflejan. O sea, no nos hemos inventado absolutamente nada, ¿eh? Los hemos analizado en profundidad y lo que es su trabajo no se ve. Y deberían de salir un poquito más por la ciudad y dar vueltas, ¿eh? A ver en qué estado está la ciudad. Nos presenta la modificación de crédito 3/2023. Si analizamos todos los conceptos en los que se consignan cantidades provenientes del remanente de la liquidación del ejercicio 2022, podemos estar de acuerdo en la necesidad de dotar estas partidas de la manera que se recogen. Pero, como siempre tienen un pero, en lo que no podemos estar de acuerdo es en la manera en la que ustedes están haciendo las cosas respecto a la gestión económica. ¿No les parece que tendríamos que haber aprobado el presupuesto municipal para que entrara en vigor el 1 de enero? ¿No les parece que a estas alturas deberíamos estar ejecutando el presupuesto de 2023 y el traspaso del remanente se tendría que haber hecho mucho antes? No valen excusas, señores y señoras de Junts y Esquerra. Van tarde. Es increíble que con un gobierno en supuesta mayoría no hayan sido capaces de aprobar cuando tocaba el presupuesto municipal. Les pondremos algún ejemplo de los que tienen sus presupuestos aprobados y, sobre todo, cuando tocaba, como son Tarragona, Reus, El Vendrell, Mont-roig, Constantí, Torredembarra, Saló, y así podríamos seguir hasta llegar prácticamente a los 947 municipios que hay en Cataluña. Según parece, se informó en Junta de Portavoces que se llevaría a un pleno extraordinario la aprobación del presupuesto 2023 en el mes de abril. Eso quiere decir que la aprobación definitiva se hará después de las elecciones municipales. En fin, esto es un desastre, la verdad. Le vamos a votar que no, por coherencia, sobre todo como evidencia de la pésima gestión que están haciendo y que al final repercute en nuestra ciudad. Gracias.
Muchas gracias, señor Juan Felipe, por parte de la CUP. Señor Anglés.
Sí, muchas gracias. Bona tarda. Estem a finals de març i tot just estem acabant el primer trimestre d'aquest any i ja portem el tercer modificat de crèdit. Aquest que va a ple avui, de quasi 800.000 euros, i que hem de fer, entre altres coses, per incorporar obligacions pendents del 2022 degut a que estem al pressupost prorrogat. Tot i estar a punt d'entrar al segon trimestre de l'any. Mirin, aquest cop no entrarem a discutir partides ni talls d'aquest modificat. Ja ho hem fet altres cops i ens sembla una feina estèril. El que sí que volem comentar és el fet que avui porteu a ple aquest modificat amb un pressupost prorrogat, i això és molt greu. Ens sembla increïble que amb un equip de govern en majoria i després de no sé quants anys de rodatge, de fet amb tanta monotonia ja hem perdut el compte, siguem incapaços de presentar un pressupost a temps. L'excusa que ens ha donat el regidor en qüestió, el senyor Martí Barberà, que aquest any són molt difícils o molt complicats, de fet no recordo quin adjectiu va fer servir, no ens l'empassem. La veritat és que no sabem si és que no en saben més, cosa poc probable perquè porten uns quants anys elaborant pressupostos, o bé que entre els dos partits que formen aquest pacte de govern no s'entenen, no parlen entre ells i, per tant, no saben com posar-se d'acord, tot i ser socis de govern, esclar. De fet, aquesta ens sembla la hipòtesi més plausible i que demostra que aquest pacte de govern ha servit més per satisfer els seus interessos que no pels interessos del poble. Per tots aquests motius i per denunciar aquestes dinàmiques de no entesa i de no col·laboració dins l'equip de govern, que al final ens porten a la ineficiència i la ineficàcia, la CUP votarà en contra d'aquest punt.
Moltes gràcies, senyor Anglès, per part de Ciutadans. Senyora Laiz.
Sí, senyora alcaldessa. Reiterarnos, como el resto de grupos de la oposición, que también votaremos que no a esta modificación de crédito. Estamos a 27 de marzo. Va a haber un pleno extraordinario para aprobar un presupuesto. se está haciendo modificado sobre un presupuesto prorrogado y creo que todos estamos de acuerdo, incluidos ustedes, que no es la forma de hacer las cosas. Más en un año de elecciones, esto tenía que haber estado finiquitado en diciembre del año pasado para empezar el año limpios, dejar un presupuesto aprobado de cara a la siguiente legislatura, sea quien sea, y bueno, hagan una reflexión interna de cara a las siguientes elecciones, qué pactos, qué grupos, porque está claro que una mayoría absoluta por un único partido en Valls no lo va a haber, y lo que ha ocurrido estos cuatro años creo que es un pobre ejemplo de lo que, sin lugar a dudas, hace que nuestra ciudad no avance y no tenga realmente la cura, ¿no? El cuidado que se tiene que tener en todos los problemas que estamos teniendo, en el desarrollo económico, en la seguridad, y que, bueno, hay que tirarlo para adelante, pero hay que tirarlo con consenso, hablando, y no a 27 de marzo sin un presupuesto. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Laiz. Doncs passem a votació, senyor secretari. Ah, senyor Barberà, té la paraula.
Sí, bé, acceptant totes les crítiques, no faltaria més, perquè és veritat que el pressupost, l'ideal seria aprovar-lo abans de final d'any, i això ens porta molta feina tècnica. El que passa és que jo em pensava que dimarts, quan els hi vaig donar la proposta de pressupost, quan al desembre vostès ja aprovaven o no els pressupostos dels organismes autònoms, entendran que arribar a un pressupost de més de 35 milions d'euros és una responsabilitat molt important, i més a un final de mandat, no? I per tant, tot el procediment d'incorporació de recursos humans que n'hi ha hagut significatives en àrees d'atenció a les persones directament, tot el finançament extern d'altres organismes i d'altres administracions ha estat important. Però jo em pensava que avui ja potser em criticarien alguna cosa del pressupost de 35 milions que els vam repartir dimarts. No que repetirien que és tard, que no sé... Un pressupost de 35 milions 85 mil euros venint d'un pressupost de 28 a l'any 20, de quasi més de 100 milions d'euros de pressupost, és molta responsabilitat i s'ha d'ajustar molt bé totes les situacions i tots els desviaments, precisament per responsabilitat pels governs que vindran després. I per tant, en aquest sentit, dir que hi ha una discrepància entre govern quan no és veritat en els pressupostos, dir que és un tema de decisions polítiques importants, de projectes estratègics de ciutat que incorporaran aquest nou pressupost, i que segurament això ens ha fet estar més reflexius, més atents, mirar més bé les informacions, estar més al dia de les coses, tenir l'assegurança d'altres administracions. El que està clar és que, com vostè diuen, un ajuntament com Tortosa està funcionant amb un pressupost prorrogat. I funciona. I la nostra obligació és, mentre no tinguem el pressupost, que anem tard i ojalà haguéssim fet més aviat i haguéssim pogut tancar-ho amb seguretat més aviat, que tinguéssim un pressupost. Però no perquè a la ciutadania li costi, sinó per tot el sobreesforç que suposa per l'equip tècnic que hi ha darrere, que ha d'estar treballant el pressupost, fent la liquidació, aportant els romanents, portant papers i papers a l'Estat, perquè hem d'enviar mil i un papers a l'Estat perquè controli, miri, faci, no sé què. I tot això d'aquí està posant, és veritat, amb un sobreesforç els tècnics. La ciutadania, en aquest sentit, no està notant res respecte als pressupostos, perquè de pressupost n'hi ha, de partides n'hi ha, i l'increment de les partides es veurà en el moment que aprovem el pressupost, inicialment i posteriorment. En tot cas, hi ha hagut una frase que ha dit que no se le ha visto, i dimarts es va veure el pressupost. Dimarts es va entregar. Tornem a tenir una afirmació de les que es fan que no és real. Que no és real. Dimarts es va entregar a tots els grups municipals el pressupost complet amb la possibilitat que tancant l'expedient hi hagués petits canvis i ajustos, però no en els números, sinó on els diners havien d'anar a les partides. Per tant, el pressupost ja l'han vist. I avui, o quan creguin oportú, ja els hi vam dir, estem a la seva disposició per si hi ha alguna cosa que s'hagi d'explicar, ampliar, o creguin vostès que hi ha alguna cosa que s'hagi de corregir. Però en tot cas, el pressupost vostès ja el tenen des de dimarts passat.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe.
Disculpe, de verdad, nos traspasa a nosotros a la oposición la ineficacia que tienen ustedes como gobierno de no presentar los presupuestos en su momento. Porque hay 35 millones, uff, tenemos mucho trabajo, si lo que no hacen es trabajar. Es que se demuestra, todos los ayuntamientos prácticamente lo han tenido en ponerlo en el 1 de enero en marcha. Ustedes todavía, a ver, nos presentaron un borrador de prisa y corriendo y fuera de la hora de la comisión, ¿eh? Como una atención Y allí por valor, pues bueno, muy bien, 35 millones, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Porque son 35 millones, ¿no han tenido tiempo? Hombre, por favor, por favor.
Senyor Anglès, té la paraula.
Sí, la veritat és que trobo una mica fort que ens traspassi la responsabilitat a nosaltres de no dir res. Jo explicaré el que va passar per si algú no hi és aquí el dimarts passat. En 25 minuts, o 30, no recordo exactament, el senyor Martí Barberà ens va explicar, ens va comentar tres modificats de crèdit, una liquidació i un pressupost de 35 milions. En 25 minuts escassos. Ens va donar els papers, és cert. Mirin, és l'últim any de la legislatura. Creiem o esperàvem que almenys podria haver-hi una mica de consens, una mica de parlar amb els grups. No sabem qui executarà aquest pressupost. Ens semblava que el lògic, i més, repetim el que dic moltes vegades, estem en el govern amb més dedicacions, amb més càrrecs de confiança. Si amb tota aquesta gent, després de 4 anys, no som capaços de l'últim any d'entregar-ho a temps i de buscar un consens, és que no estem demanant meravelles, estem demanant almenys consultar 4 coses. No, se'ns va donar el paper, se'ns va explicar ràpid i corrents i vinga tots a sopar. I ja està, i aquí s'ha acabat. Això és el que va passar el passat dimarts. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs passem a votació,
no,
senyora Lai.
Si no li importa un momento. Dos ejemplos, senyor Barberà. Entiendo que son 35 millones y es una cuantía muy importante, pero Reus, 131, se aprobó en noviembre del año pasado. Tarragona, más de 130, se aprobó en diciembre. Por lo tanto, creo que hay ejemplos suficientes para que se vea que uno es capaz de hacer los ejercicios y tener el presupuesto del año que toca. ¿De acuerdo?
Molt bé, moltes gràcies, senyor Laiz. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 12. Abstencions. Cap. Vots en contra. 7.
Molt bé, doncs passem al punt 4, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Valls en l'àmbit del PMU10 Provença. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem avui amb aquest ple l'aprovació inicial una modificació puntual del POM. Aquesta és la segona. La primera, si recorden, va ser d'iniciativa pública a l'àmbit de l'escorxador per la construcció d'habitatges i l'equipament de la policia local. Aquest és d'iniciativa privada, l'àmbit del Pla de Millora Urbana 10, conegut com Provença. A mode de recordatori, recordar que el ple del febrer del 21 s'aprovava per unanimitat el text refós del POM, després de l'aprovació definitiva per part de la CUT a l'octubre del 19 i esdevenia executiu després de la seva publicació. El POM equilibra la ciutat a Llevant i Ponent, preserva el patrimoni històric i el paisatge i projecta els creixements pels pròxims anys, entre ells l'àmbit del PMU10, conegut com Provença, que ens ocupa avui. La modificació de planejament que portem avui per aprovar inicialment és d'iniciativa privada, com els comentava, en un d'aquells àmbits que ja preveia el Pla General i que, afortunadament, per les necessitats habitacionals i la demanda d'habitatges de diferents tipologies que tenim a Valls, ara es proposa activar. És una molt bona notícia per la competitivitat habitacional de la ciutat. La modificació puntual de planejament se centra en 2 punts. Si prospera més endavant, evidentment s'hauran de fer tots els instruments urbanístics corresponents. Com els deia, proposa 2 punts. En primer lloc, el canvi d'agenda del POM per passar el Pla de Millora Urbana 10 Provença del segon sexenni al primer. I en segon lloc, proposa un canvi viari per corregir el que podríem considerar una errada material del POM i planteja que s'adopti com a bona la solució del Pla d'Ordenació detallada del sòl que dibuixa mitja rotonda en lloc de la rotonda que s'esmenta a la memòria, atesa la realitat topogràfica de l'entorn de la carretera de Montblanc en aquest punt. Un àmbit d'entrada i de compleció de la ciutat per la seva zona nord-est, proper a l'escola Baltasar Segú i a l'Institut Jaume Huguet, que ja preveia el Pla General, com els comentava, i que el POU millora i redibuixa com a Pla de Millora Urbana 10, el renomena, incorporant també el 30% d'habitatge de protecció, segons el que preveu la llei 3/2012. Anant al detall de la fitxa de planejament, un àmbit on es podran construir un màxim de 104 habitatges, tant plurifamiliars com unifamiliars, en filera i aïllats, els codis 456 del nostre planejament, i amb el 30% d'habitatge de protecció que els comentava. I que per les diferents tipologies d'habitatges que contempla podrà absorbir les demandes de diferents perfils de població, trobant un equilibri en aquest sentit, afavorint la cohesió social i evitant la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. Aquesta modificació puntual de planejament, instada el 20 de desembre de 2022 per la Junta de Compensació del Pla de Millora 10, que avui portem a ple per la seva aprovació inicial, compta amb els informes favorables dels serveis tècnics i jurídics d'aquest Ajuntament, tindrà un termini d'exposició pública de 30 dies i la preceptiva suspensió de llicències durant un any un cop sigui executiva. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, anunciar-los d'entrada que votarem a favor d'aquest punt. Valorem positivament el fet de que es mobilitzi sol per construir habitatge. A Valls fa molts anys que no es construeix res i, per tant, creiem que és una bona notícia que es pugui construir habitatge nou. És cert que hi ha habitatge buit, és cert que hi ha molt habitatge que s'ha de rehabilitar, per tant, hem d'insistir en la rehabilitació d'habitatges i hem de posar les bases perquè això sigui així, perquè es faci des de l'administració, des del mateix Ajuntament, perquè es busquin fórmules público-privades o que es posin les bases perquè la iniciativa privada també ho faci. Però és cert que ens va bé tenir habitatge de nova construcció perquè això té molt a veure amb el creixement de la ciutat, té a veure també en el model de ciutat que volem. No? Però bé, dit això, i valorant-ho positivament, els hi volem fer una consideració. Els hi volem fer una consideració respecte a la seva falta de diàleg i creiem que el trencament del consens que s'havia aconseguit en l'àmbit urbanístic a Valls. I això els hi diem perquè evidentment, aquest ampli consens que s'havia aconseguit ho va ser amb l'aprovació del POM, en què tots els grups pràcticament hi van votar a favor, crec que la CUP s'hi va abstenir, però hi va votar a favor també. Per tant, era un consens unànim d'aquest ple i, per tant, de tots els representants dels vallencs i vallenques respecte de com havia de ser el model de ciutat, de quin havia de ser el nostre model urbanístic. No? I vostès l'han trencat, aquest gran consens. I els hi posaré alguns exemples. El primer i el més clar és el tema del PDOAE, no? Del Pla Director d'Activitats Econòmiques. No? La senyora Ferrer va fer una carta dirigida al Departament de Territori demanant que aquell PDOAE inicial de Vila-rodona i Alió extengués, ampliés a Valls, després se'n va desdir fruit de la pressió de la ciutadania, però aquí ja hi va haver un primer trencament d'aquell consens de manera important sense parlar-ne amb l'oposició ni bé, sense voler dialogar i sense arribar a cap consens respecte a un tema que canviava i molt radicalment el POU. Un segon punt en què creiem que també no s'ha buscat aquest consens, no s'ha buscat el diàleg, és el conveni d'Incasòl que es va passar al ple passat. No? Un conveni en què es canvia l'administració actuant, deixa de ser l'Ajuntament, passa a ser Incasòl per mobilitzar el sòl industrial que tenim encara disponible, que canvia a més la temporalització que preveia el mateix POU i per tant se'ns presenta aquell conveni i tampoc no se'ns dona, diguéssim, l'oportunitat d'arribar a un consens respecte a això. A més, es lliga en un possible conveni per crear habitatge al centre històric, que encara no hem vist. I, per tant, amb uns temes tan importants que haurien de ser de ciutat, no se busca el consens. I avui mateix, en aquest punt, que evidentment és potser el menor de tots ells, però que també afecta a l'agenda del POM, també es canvia aquesta agenda i se'ns informa doncs, a comissió i es porta a ple votació. Això no és arribar a consensos, no és buscar consensos. I per tant, tot i en aquest punt, evidentment, hi votarem a favor, creiem que aquell diguem-ne, tarannà que se'ns explicava a l'inici de la legislatura dient que es buscarien consensos pels grans temes de ciutat, queda palès i és evident que no és així, que no s'han buscat i en el tema de l'urbanisme, que és molt important, queda més que demostrat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Sí, bona tarda a tots i a totes. Doncs mirin, la CUP votarà en contra de qualsevol avançament o modificació del POM que no sigui l'establert inicialment i que ara i que era de consens amb tots els partits polítics, una mica amb la mateixa sintonia que parlava la senyora Ibarra, nosaltres ens ha fet decidir doncs votar que no. Es va prioritzar un cronograma per afrontar urbanísticament la degradació que pateix la ciutat i concretament el centre històric i aquesta d'avui no avança en aquesta línia. Per això la CUP no donarà suport en aquesta aprovació inicial de modificació puntual del POM en el PMU 10 Provença.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans no hi ha cap intervenció, doncs passem a votes. Senyora Roca.
Només un aclariment a la senyora Huguet, a la senyora Ibarra no cal perquè està és igual, no ho diré. A la senyora Huguet, les condicions temporals del POUM preveien que es pogués, és a dir, que per desenvolupar el sòl urbanitzable no delimitat s'havien de desenvolupar el 50% de 6 dels 9 sectors al voltant del centre històric. Aquests són els PMUs de l'1 al 9, els que eren els antics del PERI 2, 3 i 4, el de l'Hort del Prado i els dos de la banda de la carretera de Tarragona. Per tant, aquest no és un d'aquests sectors que estigui limitat per aquesta condició temporal del POUM. Només volia fer aquest aclariment.
Moltes gràcies, senyora Roca. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 3, 4, 15, 16. Abstencions? Cap. Vots en contra? 3.
Molt bé, doncs passaríem al punt 5, que és la moció de rebuig de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Valls i el pas de mercaderies del Corredor Mediterrani per Valls i l'Alt Camp. Bé, jo aquí sí que volia començar per agrair a tots els grups polítics doncs, que la proposta de moció que va portar Junts a la Junta de Portaveus hagi rebut el suport unànime i que s'hagi pogut presentar avui en aquest plenari de manera conjunta. Bé, jo aquí crec sincerament que el que convé és que no hi hagi cap esquerda i que, per tant, com a ciutat, es doni una resposta contundent d'ocupació al possible pas massiu de trens de mercaderies pel mig de Valls. Agrair també aquí a les associacions de veïns i a les seves juntes per la seva contundència i la col·laboració tots aquests dies sobre aquest tema. Per tant, l'agraïment a l'MDP Camuixons, als barris de la Xamora, de Sant Josep Pobreda, Cases Verdes, del Forrani del Bonsol. I voldria assenyalar com a molt positiu el posicionament ràpid que va fer el senyor Xavier Flores, secretari d'Infraestructures del Ministeri de Transport. La veritat és que haguéssim no volgut haver d'arribar fins aquí i haguéssim preferit d'entrada conèixer molt abans quins plans i quins traçats pel corredor del Mediterrani tenia el Ministeri d'una manera transparent i oberta. Però sense ànim de generar polèmiques, sí que vull destacar que aquesta moció demana que, més enllà de declaracions a la premsa, el que cal és un posicionament oficial i per escrit del Ministeri en el que es descarti definitivament el traçat de Valls. Ho dic perquè, com saben, el Ministeri té en marxa i té encarregat un estudi de viabilitat de traçats i una de les opcions és Valls. Per tant, com que l'estudi està en redacció i no sabem què pot passar en el futur, el que convé és una resposta per escrit i oficial del Ministeri com reclama la moció. Més que res per evitar-nos sorpreses desagradables o canvis al Ministeri i com a ciutat hem de tenir totes les garanties que ni ara ni mai, ni de manera tampoc provisional, les mercaderies del corredor mediterrani passin per Valls. I així li vaig expressar al secretari d'Infraestructures en l'última conversa de fa pocs dies. Segon tema principal de la moció que aprovem avui, i un dels acords és la millora de connexions per trens de viatgers de Valls amb el Camp de Tarragona i amb la xarxa de Rodalies de Barcelona. I és bo també que en això hi hagi unanimitat. Valls i l'Alt Camp ens mereixem uns serveis de trens. Els que tenim ara són, jo dic que són del segle XVI o del segle XIX, doncs ens mereixem un servei de trens del segle XXI, i per això cal que s'avanci amb un calendari amb compromisos concrets. En el compliment dels plans directors sectorials de mobilitat de passatgers per connectar-nos en tots els sentits amb la costa del Camp de Tarragona i, molt important també, per connectar-nos amb la xarxa de Rodalies de Barcelona. Esperem doncs que l'Estat i el Ministeri, però també la Generalitat, compleixin amb Valls i amb l'Alt Camp. Jo ho he destacat aquests dies. No som ciutadans de segona i el corredor del Mediterrani no ha de ser excusa, ni la condició, ni la moneda de canvi de res. I menys per tenir els serveis i les infraestructures de trens de viatgers que ens mereixem. Per això mateix penso que ens podem celebrar la unanimitat de tots els grups en aquests punts com a part de fer front comú que hem de fer com a ajuntament amb les entitats i amb el territori per reclamar el que és just. I ara passaré la paraula per part d'Esquerra Republicana al senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com bé ha dit l'alcaldessa, avui portem una moció de consens de totes les forces polítiques d'aquest ple. Per tant, es pot considerar una moció de ciutat. Una moció per mostrar el rebuig al possible pas de mercaderies provenents del corredor del Mediterrani per la ciutat. És evident que a Valls i comarca tenim una històrica mancança del servei ferroviari per passatgers, a la qual cal cercar solucions. Fa massa temps que pel tren de via actual, entre Picamoixons i Sant Vicenç, ja hi passen més mercaderies que no pas passatgers. Per tant, el focus cal posar-lo en augmentar les freqüències de trens per passatgers i no en l'ús d'aquesta via per mercaderies. Per això cal reclamar al Ministeri de Transportes i Mobilitat i Agenda Urbana que no contemplin les seves propostes les que afectin a les zones urbanes de Valls i que qualsevol proposta compti amb el consens territorial. Per tal de garantir que no es produeixi aquest pas de mercaderies, ens hem reunit també amb el Departament de Territori de la Generalitat per vetllar conjuntament el posicionament del Ministeri i, de fet, demà mateix que vindrà el conseller de Territori podem parlar d'aquest tema. Com dèiem, el que necessitem és una millor connectivitat. Valls, i per extensió la comarca, podria estar connectada amb la xarxa de Rodalies que ens apropa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una solució implementable, segons l'estudi que va presentar l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls. Els canvis en la mobilitat han de tenir la complicitat del territori de proximitat, i la seva gestió també ha de ser des de la proximitat. Per això també volem reclamar el traspàs de la gestió del servei de Rodalies del govern de l'Estat espanyol. Un traspàs que, tot i les reiterades promeses de fer-lo efectiu, acumula igualment reiterats incompliments que al final impacten en el dia a dia de moltes persones. Pensem que la gestió des de la proximitat podria fer realitat la tan anhelada demanda de la millora de freqüència de trens de passatgers a Valls. Mentre aquest traspàs no es produeix, i en conseqüència l'increment de trens, el Departament de Territori actua en les competències que té per millorar la connectivitat, que és la línia de bus que uneix Valls amb Sant Vicenç. Avui mateix s'ha aprovat incrementar amb dues freqüències noves que se sumen a les quatre que ja existien, que tenia aquesta línia. Per tant, des d'avui mateix tenim una mica de millora en la connectivitat, que no és la desitjada, que hauria de ser la del tren. Finalment, només ens queda dir, de forma ben clara, que a Valls volem més trens de passatgers, però no més trens de mercaderies.
Moltes gràcies, senyor Cardenyà, per part del PSC. Senyor Ibarra.
Sí, gràcies. Com bé es diu a la moció, el corredor del Mediterrani és un gran eix ferroviari que pretén potenciar el transport de mercaderies via ferroviària per tal d'evitar el col·lapse cada vegada més evident del transport per carretera, amb el que significa en quant a consum de combustibles fòssils i, per tant, de generació de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, aquest corredor és totalment necessari. Ara bé, quin és el millor traçat per aquest corredor? Més ben dit, per on han de circular les mercaderies? Si parlem en clau de la nostra província, sembla evident que no és lògic que segueixi passant per la zona de la costa a l'alçada de la ciutat de Tarragona. Ara bé, seria lògic que retirés aquest pas per Tarragona per les seves afectacions a la vida de la ciutat per acabar fent-lo passar per Reus i Valls? Seria desvestir un sant per vestir-ne un altre. Per tant, ara que s'estan realitzant l'estudi de viabilitat de la remodelació de la red arterial ferroviària de Tarragona, és ben oportú que Valls exposi la seva posició sobre aquest tema. I l'opinió és que no volem que les mercaderies provinents del corredor del Mediterrani passin per Valls. I ara és més important que aquesta opinió sigui el màxim d'unànime possible, no?, de tots els grups municipals, perquè això, sens dubte, ens dona més força. Hem de tenir en compte també que, tot i que l'estudi s'està encara realitzant, el mateix secretari d'Infraestructures del Ministeri, abans ho deia la senyora Ferrer, va deixar ben clar en unes declaracions que en cap cas es contempla que aquests trens que porten mercaderies provinents del corredor del Mediterrani passin per Valls. Per tant, posicionament ferm, però amb una crida a la tranquil·litat respecte a aquest tema. Respecte al punt d'un millor servei de transports a les persones en tren, bàsicament de la connexió amb Barcelona, perquè de la connexió amb Tarragona i Reus, amb el ramal que es farà a Picamoixons, això ja s'aconsegueix, el tema de la connexió amb Barcelona, dir-los que en la Comissió de Territori del Parlament d'aquest dimecres passarà la proposta de resolució conjunta de tots els grups polítics per millorar el transport de viatgers d'en tren cap a Barcelona. Aquesta proposta sortirà aprovada, perquè clar, està presentada per pràcticament tots els grups, i caldrà doncs trobar la millor manera de portar-la a terme entre totes les administracions implicades. El tren és ja i serà en el futur un mitjà de comunicació estratègic. Cal tenir-ho en compte i cal trobar la millor manera perquè el seu desplegament no sigui un problema, sinó que sigui part de la solució. part de la solució a la mobilitat i també a la lluita contra el canvi climàtic. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyor Pere Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El corredor mediterrani és una infraestructura necessària per tal d'apostar per un nou model de mobilitat i transport. No obstant, el seu traçat no hauria d'interferir sobre els nuclis de població ni sobre el disseny urbanístic actual, tal com fa aquesta primera versió i proposta publicada per les autoritats competents, la qual afecta a 3 barris vallencs, així com 2 centres educatius. Així doncs, és cert que cal buscar una alternativa més allunyada dels nuclis de població, amb l'objectiu d'evitar els riscos associats que comporta el fet que els convois circulin prop de les zones urbanes, ja sigui a nivell acústic com possibles accidents, entre altres. Tanmateix, per la CUP, aquesta alternativa no passa per ampliar la capacitat de l'A27 i transportar les mercaderies per carretera des d'altres punts del Camp de Tarragona, ja que amb això no solucionem ni la qüestió dels riscos associats ni potenciem un nou model de mobilitat i desplaçaments més sostenible. Cal canviar el traçat, sí, però no abolint el pas de mercaderies per vall, sinó oferint una alternativa mitjançant l'establiment d'una circumval·lació dins el territori vallenc, ja que el trànsit de mercaderies ens fa que la línia sigui més sostenible i això pot ser un factor determinant a l'hora de demanar un increment del trànsit de passatgers. Per Valls és important que el Ministeri reafirmi per escrit que en cap cas s'utilitzarà de manera provisional el ramal de Picamoixons pel transport massiu de mercaderies del corredor mediterrani i, per altra banda, volem que s'avanci en el compliment dels plans sectorials de mobilitat i transport de passatgers per l'àrea de Valls i l'Alt Camp, ja que és una necessitat de la ciutat de Valls i una acció que genera consens polític i ciutadà. Per això hi votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Ciutadans. Senyora Light.
Sí, senyora alcaldesa, muchas gracias. El corredor del Mediterráneo es un proyecto del que los que trabajamos en el sector de la logística venimos oyendo hablar pues casi tanto como del AVE, ¿no? Hace más de 30 años, si no más, tanto él como el corredor atlántico. Como bien se ha indicado en el pleno por los distintos grupos, el tren yo no lo consideraría un proyecto de futuro. El tren es un proyecto que ya va tarde. El tren es una alternativa tanto al transporte eliminando volumen por la carretera. Es el futuro a nivel de sostenibilidad porque tiene una muy baja huella de carbono, algo que ahora mismo es crítico por el cambio climático que estamos atravesando. Y uno de los puntos que yo agradezco, que esto ya ha sido una moción de Junta de Portavoces, sí que sorprendió y que está dentro de los acuerdos, es que se tiene que mejorar indudablemente la comunicación con los entes que están definiendo estas alternativas, estos trazados, y ni mucho menos tenemos que llegar otra vez a la situación de que vía tuit se descubra que tenemos ese riesgo de pasar las mercancías por nuestro grupo, por nuestro entorno urbano. Cierto es también que en el transporte de mercancía por carretera está muy clara la legislación y todo el tráfico de lo que son mercancías peligrosas están exentas de pasar por los municipios. Nosotros vivimos en una zona que es la de Tarragona, con uno de los núcleos químicos más importantes de toda España. Ese tipo de mercancías es la mayoría y tenemos que seguir haciendo que la economía siga adelante. Tenemos un puerto que es uno de los que tiene mayor calado, mucho más que el de Barcelona, y es un área importante de economía. Pero para eso tiene que haber unas infraestructuras que lo acompañen. Como he dicho, más de 30 años de AVE y más de 30 años de retraso en un corredor atlántico, así que y mediterráneo, todo lo que venga a favor para definir por fin un trazado y que esas mercancías puedan pasar de forma segura, sostenible y de acuerdo y en equilibrio con el entorno y con los vecinos, bienvenido sea y aboguemos por esa comunicación con la Generalitat y con el Estado español para que esos trazados sean consensuados con los territorios. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Doncs queda aprobada por unanimidad. Passaríem al 6è punt, que és pregs i preguntes. Hi ha preguntes, senyor secretari? No. Doncs passem a pregs per part del PSC. Hi ha algun pregs, senyora Fernández?
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, i a tots i a totes. Nosaltres voldríem fer un prec molt concret. És en referència a una moció que va presentar el nostre grup municipal i que es va aprovar per unanimitat el mes de juny de l'any passat, referent a la pictorització tant de l'Ajuntament com de punts d'informació, edificis públics, biblioteques, centres educatius, per fer accessible la informació de rellevància d'aquests espais a persones amb trastorn d'espectre autista de la nostra ciutat. El regidor encarregat en aquell moment ens va explicar que en molts dels edificis públics ja existia aquesta pictorització, però llavors el que s'afegiria seria mesures per a facilitar la integració d'aquestes persones i pictoritzar els passos de vianants. Això es va fer al cap de molt poquet, però sí que és cert que no ens consta que s'hagués implementat en tots els barris. O sigui, ho hem vist fet en tota la part més central de Valls, però no als barris. I, de fet, hi ha gent de barris que ens ha comentat doncs, que això no estava fet. Demanaríem doncs, en aquest prec que revisés quins són els passos de vianants que tenim a la ciutat de Valls que no tenen aquesta pictorització i a poder ser que s'hi fes efectiva. Moltes gràcies.
Jo només un incís. Si ens pogués fer arribar a quins barris hi han reclamat, li agrairíem si ens ho pogués dir quins barris hi han reclamat. Si ens ho vol dir o ens ho farà arribar. Vale, doncs ja ens ho faran arribar. Per part de la CUP hi ha algun prec?
Sí, farem un prec. Us volem fer aquest prec perquè les presses no us juguin males passades. Portem anys divagant amb l'obertura del Museu Casteller. Fa 3 anys que aquest museu hagués pogut obrir les seves portes. Primer era l'excusa de la pandèmia i ara l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, que sembla que no sabíem que existia i que encara estem esperant. Ara, per tal de poder-nos en sortir d'aquest atzucat, formulem una licitació temporal per 1 any només pel contracte de servei. I el més important, tot això passa 2 mesos abans de les eleccions i sense tenir ni el consens del propi equip de govern, ni haver compartit quines seran les conseqüències econòmiques que comportarà els pressupostos de l'Ajuntament de cara al proper exercici i de quina manera estem hipotecant a la ciutadania vallenca. De moment sabem que són 600.000 euros sense tenir lligat encara els convenis amb les altres administracions. Així no es construeix Valls. En aquest prec us demanem que estudieu millor i genereu consens en els temes importants i necessaris perquè les presses mai són bones conselleres. I abans d'acabar, perdoneu que us diguem que ens fa vergonya que estigueu jugant amb l'obertura del Museu Casteller com a trampolí i com a acte de campanya electoral. Oferim-vos a les botigues i algunes entitats del centre històric, no totes, poder-lo visitar abans de la seva obertura. La veritat és que aquesta acció té el mateix format i la mateixa intenció que les múltiples vegades que vau programar la posada de la primera pedra a l'inici de tot. Les presses mai són bones conselleres. Menys mal que la ciutadania entén en quin moment preelectoral estem i quina és la vostra intenció i també saben aprofitar l'oportunitat brindada. I aquí caldria afegir que ni des de l'oposició ni sembla que des de la meitat de l'equip de govern no s'ha participat ni en la licitació que ha aprovat Junts en solitari ni tampoc ha vist el Museu Casteller. Merci.
Hi ha algun altre prec? Senyor secretari, puc fer un aclariment en un dels precs que s'ha fet?
Per suposat, de fet, l'article 115 del reglament permet que els puguin donar resposta i aclariment, però recordo, aprofito la intervenció, com alguna cosa he dit, que no es genera en debat i la resposta ha de ser coherent amb el que es pregunta, per no fer un mal ús del plenari. Gràcies.
No, jo vull fer un comentari doncs, al prec que ha fet la senyora Huguet. Bé, com bé sabran, tenim el Museu Casteller de Catalunya per obrir i considerant amb mi que més enllà que alguns estiguin instal·lats en campanya electoral, en alguns casos campanya electoral permanent, obrir el museu és prioritari. Després que el 2020 i el 2021 no pogués ser, era com era obri per la situació de la pandèmia, els serveis tècnics han estat treballant en la revisió del plec del 2019 que es va declarar desert. El 2022 va servir per això, per revisar el plec i a la vegada temps suficient per veure la solidesa de la sortida de la pandèmia i la recuperació de l'activitat econòmica, també el sector cultural i de totes aquelles empreses que podien fer front al projecte del Museu Casteller amb les condicions que nosaltres volíem. És a dir, com un equipament de referència pel món casteller de tot el país i sobretot pel centre històric i per la ciutat, per la seva promoció turística i comercial. Per tant, com veuen, de presses i d'improvisacions, gens ni mica. Més aviat, treball tècnic i treball amb impuls del govern per trobar el millor moment per obrir el museu amb totes les garanties. I per això mateix, després de tot aquest treball, el desembre del 2022, vam treure la licitació, la gestió que, és cert, es va haver d'aturar perquè era perceptiu esperar el dictamen de l'Oficina Nacional d'Avaluació del Ministeri d'Hisenda. Tot i així, a cada obstacle, una solució. I això és el que hem fet ara, reactivar la licitació, ara amb la modalitat de contracte de servei. Sobre l'aprovació de la Junta de Govern, tampoc hi volíem veure més del que hi ha. Un dels grups del govern va plantejar dubtes i es va abstenir. Ho puc entendre i encara que no ho comparteixo, no hem d'estar d'acord amb tot. Tots tenim els nostres arguments ben legítims. Però com entendrà com a alcaldessa, em pertoca prendre decisions. I per això vaig decidir entrar a aquest punt per urgència a l'última Junta de Govern. Són molts mesos de treballs per part dels serveis tècnics i la feina estava suficient madura per no demorar-ho més, tenint en compte que s'acosta la campanya turística d'estiu i que aviat arrencarà la temporada castellera. Per tant, unes dates idònies per obrir el museu. I si algú li preocupa que s'està corrent perquè s'acosten les eleccions, no s'amoïnin. Deixem treballar els serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament i seguir el procés de licitació amb tota la tramitació. Les eleccions no són l'important. L'important és obrir el museu i obrir-lo bé. Ara sí, quan toqui i quan tot estigui a punt. I com dic, a cada obstacle que pugui sorgir, buscarem la solució. Només volia fer aquest aclariment i aprofito per dir-los, comentava la senyora Huguet, que si fem el ple serà entre dilluns i dimecres de la setmana que ve de pressupost, ja teníem previst dir-li que quan acabem el plenari, tots els regidors que vulguin venir a veure el museu, doncs que podran venir. D'acord? I el que comentava, que sí, estem fent visites amb els comerciants, amb el sector de restauració i els dos barris implicats, com és el barri antic, la Junta del Barri Antic i la Junta del Portal Nou. Per què? Perquè el que és la part comercial de restauració és la part doncs, que, bueno, que sembla més beneficiada i pensem que era bo que vegessin una persona per comerç, que vegessin el museu perquè vegessin l'abast del que pot suposar el dia que obrem el museu, del que pot suposar de dinamització pel centre històric. Per tant, molt contents de que els comerciants, les dues associacions de veïns, comerç de Valls i el sector de restauració puguem veure el museu abans de, doncs, que, bueno, de que l'obriem. D'acord? Doncs, si no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió. Molt